L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Bona tarda, arriba l'hora de la informació de les Terres de l'Ebre amb l'informatiu de Mute. Entre d'altres, destaquem avui que el Departament d'Agricultura ha animat el sector agrari a apostar fort i recolzar la candidatura de l'Ebre per ser reserva de la biosfera. També ens assabentarem de la preparació dels sindicats de la vaga general del 29 de setembre o de la quarta jornada gastronòmica a Deltebre. Comença el temps de notícies a la seva municipal. El Departament d'Agricultura ha animat el sector agrari a apostar fort i recolzar la candidatura de l'Ebre per ser reserva de la biosfera, segons el director general de Desenvolupament Rural, Jordi Bertran. Aquesta figura no només no afegeix cap prohibició més, sinó que permet guanyar valor afegit. Bertran fins i tot ha anat més enllà i ha assegurat que pot ajudar a evitar perdre alguns dels ajuts agroambientals d'Europa. Bertran va participar ahir dilluns en unes jornades tècniques dedicades a explicar la candidatura de les Terres de l'Ebre a la reserva de la biosfera. En el mateix es va concretar que la Serra de Cardó s'inclouria juntament amb els dos parcs naturals a la zona nucli de la proposta. Bertran, que es va encarregar de la cloeta de les jornades en substitució del conseller Joaquim Llena, que no va poder assistir per motius d'agenda, ha deixat clar que la reserva de la biosfera pot donar un valor afegit tant a la indústria agroalimentària com a la de transformació i al pagès. El director general va animar els reticents a sumar-s'hi, ja que no es protegeix més que allò que ja tenim protegit, i va recordar que és una marca reconeguda internacionalment que podem utilitzar per promocionar millor els nostres productes.
La reserva de la biosfera no té cap, no protegeix més que allò que ja tenim protegit, no? Per tant, és un valor afegit al nostre territori i a les nostres produccions. Però en cap cas, que sigui o no les Terres de l'Ebre reserva de la biosfera, ens tindrem una prohibició més, que és aquella por que tenim sempre. Jo crec que al contrari, tindrem una marca que serà a nivell mundial reconeguda com a reserva de la biosfera, amb la que podrem utilitzar per promocionar els nostres productes produïts dintre d'una reserva de la biosfera. Per tant, tindrem un valor afegit. En cap cas, les reserves de la biosfera suposen tindre cap limitació superior a les que puguem tindre ja en el moment actual.
Per la seva part, el delegat del Govern de les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, va concretar que la proposta de la memòria de la candidatura ha decidit incloure en la zona nucli de la proposta la Serra de Cardó, a més del Parc Natural del Delta de l'Ebre i del Parc Natural dels Ports, i això suposaria un 18% de la superfície del territori. Amb tot, aquesta memòria encara no és definitiva i s'acabarà de tancar a finals d'octubre. L'encarregat de la seva redacció, Josep Aragonès, creu que el principal avantatge d'aconseguir la declaració de reserva de la biosfera és situar les Terres de l'Ebre al mapa del món. Es pot donar a conèixer a molts llocs i això pot beneficiar els productes agraris i turístics situant-los a l'aparador d'una economia global, ha afegit Aragonès. Escoltem la seva veu.
Sobretot creiem que és situar les Terres de l'Ebre a un mapa del món. Reserva Biosfera és una figura mundialment reconeguda i que, per tant, ens pot fer donar a conèixer a molts de llocs que ara en aquests moments no arribem. I al mateix temps, els productes que es fan a les Terres de l'Ebre, tant productes turístics com productes agraris, els podem singularitzar dins d'un context d'una economia molt global i que tindre aquests factors de singularitat pues, sempre ens pot beneficiar.
Entre els punts forts de la candidatura de l'Ebre destaca la elevada biodiversitat, un sector primari ben estructurat, la integració del sector agrari amb els espais d'alt valor natural, la presentació del riu Ebre com a valor natural, social i d'identitat, i la gran varietat paisatgística o els escenaris de la Batalla de l'Ebre, entre d'altres. I continuem a la capital del Baix Ebre. El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya ha acusat a l'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, d'haver elevat amb la seva gestió la relació entre el volum del deute i els ingressos corrents, que s'hauria situat en el 143,76%. Segons el portaveu socialista Joan Sabater, es tracta d'una xifra molt superior a la que recomana el Pla de Sanejament. Estem davant d'uns comptes absolutament nefastos. Han tornat a gastar més del que poden, com havien fet ja en el passat. L'elevat endeutament és marca de la casa. Convergència i Unió va deixar el govern al 99 amb una ràtio elevadíssima i Bel torna a fer ara el mateix, ha lamentat Joan Sabater. Segons els socialistes, que asseguren basar-se en les dades de la intervenció municipal quan acabi aquest mandat, el nou govern que es constitueixi tornarà a trobar-se amb un deute elevadíssim que obligarà, novament, a aplicar una política econòmica força austera. Així ha recordat que 11 anys enrere, amb Convergència i Unió a l'alcaldia, els ingressos corrents eren algo més de 14 milions d'euros i un deute de 25 milions que representava una ràtio del 178,2%. Posteriorment, quan el Partit dels Socialistes de Catalunya va fer-se amb el poder, Sabater, que va ser elegit alcalde, assegura haver prioritzat polítiques per millorar la situació tan desastrosa amb la que van trobar-se, aconseguint el 2007 una ràtio que era del 124,1%, amb una clara tendència a la baixa. Ara, i després de 3 anys de nou govern convergent, la situació, asseguren, s'ha tornat a capgirar d'una forma preocupant, amb una despesa descontrolada que ha dut a aquesta involució. Així, els ingressos corrents pugen a quasi 34 milions d'euros i el deute és de més de 45 milions d'euros, el que representa una ràtio del 143,76%. Amb aquests números a la mà, argumenten no s'està complint el pla de sanejament financer al qual està sotmès l'Ajuntament. Tampoc en l'exercici 2009, quan la ràtio d'endeutament arribava al 131%, mentre que el pla n'estipulava un 129%. Per 2010, afegit Sabater, el pla preveia 128,69, lluny del 144 abans esmentat. Els sindicats UGT, Comissions Obreres i l'USOC inicien la preparació a les Terres de l'Ebre de la vaga general del 29 de setembre amb la distribució de fulls informatius. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs efectivament, així és. Els sindicats UGT, Comissions Obreres i també la USOC ja han començat una campanya per preparar la vaga general que està prevista per al dia 29 de setembre, també a les Terres de l'Ebre. Representants dels tres sindicats van distribuir ahir fulls informatius a diferents punts de Tortosa, així com al polígon industrial del Baix Ebre. L'objectiu d'aquest repartiment és que el màxim nombre possible de treballadors s'adhereixin en aquesta vaga convocada per al proper dia 29 d'aquest mes de setembre. Una acció que tindrà continuïtat serà a la Ribera d'Ebre, concretament a Móra la Nova, Ascó i Flix, també el divendres a Ulldecona i també el cap de setmana a Sant Carles de la Ràpita i també a Tortosa. La propera setmana, aquest repartiment d'informació de la vaga es centrarà al polígon de Toses, de la capital del Montsià, Amposta, i també a Camarles i a la Sénia. Amb aquestes actuacions, i segons que publica el Punt, es vol donar a conèixer a tothom el per què es convoca una vaga general, segons que va dir el secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador. Els sindicats sostenen que la reforma laboral és injusta i necessària. Amb la reforma laboral, l'acomiadament serà més barat i, a més, una part d'aquest acomiadament serà subvencionat amb les cotitzacions dels treballadors, segons que ha denunciat també el secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre, Bifredo Miró. Així doncs, es comença ja a donar tota la informació per tal de que la vaga general del dia 29 sigui per als sindicats tot un èxit el proper dia 29 de setembre.
El centre comercial Carrefour d'Amposta podria retardar la seva obertura fins al mes de desembre. Termes burocràtics retardaran entre un i dos mesos l'inauguració que en un principi estava prevista per al mes d'octubre. Així ens ho va manifestar a l'SMUT de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. Ens amplia la informació des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Continuen a bon ritme les obres del centre comercial Carrefour a la ciutat d'Amposta i també de tots els centres comercials que estaran als voltants. Tot i així, les obres sembla ser que es retardaran en la seva inauguració. L'entrega de l'obra, així com els retards burocràtics, faran que, en lloc del mes d'octubre, possiblement el Carrefour obri les seues portes al mes de desembre, coincidint amb la campanya de Nadal. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, el Carrefour pràcticament està a punt. El que passa és que per diferents qüestions de tipus urbanístic, recepció de la urbanització, diferents temes a nivells legals de consecució d'alguna llicència determinades, les últimes notícies és que Carrefour, que tenia la voluntat de al mes d'octubre poder inaugurar les instal·lacions, pareix que en aquest moment estem passant ja entre novembre i desembre, preparant el que seria la campanya de Nadal. Si més no, el que sí que ha quedat aturat són tots els temes de la formació del personal que han de contractar, i en aquests moments les notícies que tenim és que encara no s'han posat en contacte en cap personal per començar aquesta selecció i després la formació del personal que ha de donar servei a les instal·lacions de Carrefour, i a més també que el mateix dia que s'inaugura Carrefour s'inauguraria la galeria comercial que disposa del voltant de 30 comerços diversos.
Doncs així estan les coses pel que fa a la inauguració d'aquest gran centre comercial, el més gran de les Terres de l'Ebre, que també proporcionarà al voltant de 200 llocs de treball a la capital del Montsià i al territori. Així doncs, aquest Carrefour a Amposta podria obrir les seves portes als voltants del Nadal.
L'IES Les Planes de Santa Bàrbara comença el curs amb normalitat, però sense poder aplicar encara les noves tecnologies del programa 1x1. El director del centre creu que hauria estat més prudent esperar el curs que ve per començar a aplicar la nova tecnologia educativa. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens ho explica.
Si ahir parlàvem de l'inici del curs al CEIP Jaume Balmes de Santa Bàrbara, avui és el torn per parlar de l'IES Les Planes del mateix municipi, que també la setmana passada posava en marxa un curs marcat per les novetats. Una de les més destacades, l'aplicació del programa 1x1, posat en marxa pel Departament d'Educació i que consisteix en aplicar les noves tecnologies als àmbits educatius. Concretament, els alumnes de primer, segon i tercer del centre Planer també disposaran aquest curs d'un ordinador personal per a cadascun, i els llibres tradicionals seran canviats per altres de digitals als que es podrà accedir des d'un portal informàtic creat pel mateix departament a tal efecte. Rafael Roig, el director del centre, explicava que el curs va començar amb normalitat la setmana passada, tret precisament de que, de moment, els alumnes han de seguir les primeres classes del curs amb els mètodes tradicionals, és a dir, amb la llibreta i el llapis, ja que el sistema informàtic està tenint alguns problemes que Telefònica està intentant resoldre amb celeritat. Roig afegia que també estan tenint problemes per accedir al portal oficial per a poder aconseguir les llicències per utilitzar els llibres digitals. Escoltem Roig.
Hi ha molta infraestructura de l'institut, disposem de 12 kits en pissarres digitals i canons, en instal·lacions elèctriques a totes les aules i un ordenador per Crio, que encara no hem començat en el sistema, no? Perquè estan acabant de reconfigurar Telefònica totes les wifis, però bueno, i una miqueta de problema que tenim en un portal que ha obert el Departament d'Educació, que es diu Atria, on estaran totes les llicències dels llibres digitals. Però bueno, hem començat en llibre i llibreta i properament, en pocs dies, això ja estarà tot en marxa.
El director de l'IES Les Planes explicava també que potser haguera estat més prudent retardar un any el començament de l'aplicació d'aquesta nova metodologia educativa, sobretot per a que els docents estiguessin més preparats.
Bueno, nosaltres hem fet cursos, no? Hem fet cursets, ens hem anat preparant des de final de curs de l'any passat i una mica aquest estiu. Sí que és veritat que el que s'hagués pogut retardar un any, això, no? Perquè el professor no hagués anat tan accelerat en preparar-se. Però, bueno, quan les coses venen així, nosaltres intentem posar-nos al frente de tot i en la més rapidesa possible, no? Però s'hagués pogut esperar un anyet i fer les coses una mica més de tranquil·litat.
En quant a altres dades d'aquest començament de curs a l'Institut Les Planes de Santa Bàrbara, Roig explicava que enguany han tingut una lleugera baixada d'alumnes i seran un total de 281 repartits entre ESO, amb 240 i batxillerat, que aplega els 41 restants. Respecte al professorat, Roig agraïa als serveis territorials l'augment de plantilla després de la retallada que van patir el curs passat. Enguany, l'Institut té 36 professors i professores, 4 dels quals a temps parcial. La ràtio, assegurava el director, està dintre dels paràmetres de secundària, ja que tenen una mitjana de 25-27 alumnes per aula.
I continuem amb una notícia gastronòmica. L'ànec serà el producte protagonista de la quarta jornada gastronòmica del Tebre, La Nostra Cuina. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
La Federació de Comerç i Turisme del Tebre Fecotur ha preparat la jornada de l'ANEC en el marc de les jornades gastronòmiques del Tebre i La Nostra Cuina, que tenen com a objectiu promoure la gastronomia i els productes del territori. La jornada de l'ANEC es farà aquest cap de setmana des del divendres dia 17 i fins al diumenge 19 de setembre, i hi participen 13 restaurants de la localitat que oferiran menús a 30 euros amb l'ANEC com a principal ingredient. La jornada de l'ANEC és la quarta de les jornades del Tebre i La Nostra Cuina que s'han fet enguany, juntament amb les de l'anguila, l'arròs i el musclo. Manel Escurriola, responsable de restauració de Fecotur.
Participen 13 restaurants i bueno, la idea és centrar-nos en el producte que és el pato en este cas i elaborar menús en relació a aquest producte, que és un producte magnífic que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, concretament a la Salvador del Tebre. Segons les estadístiques que ja les presentarem més avant, va en augment el que és la participació dels clients i també va en augment el que és la participació dels restaurants i la millora dels plats elaborats.
Els restaurants que participen en aquesta edició són Casa Nuri, Nicanor, Delta Hotel, Sons de Mar, Hotel Rull, Tramuntano, Tres Cantons, Tots Vista Mar, Laubert, Los Hortets, Lomas de Nuri, Galacho i Can Cris. Cal recordar que entre els clients participants es sortejarà un cap de setmana gastronòmica del Tebre coincidint amb la Fira Ebre Gourmet de l'octubre. Per conèixer els menús i per més informació sobre aquesta jornada de l'ANEC podeu visitar la pàgina web fecotour.org.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
I continuem amb una notícia gastronòmica. L'ANEC serà el producte protagonista de la quarta jornada gastronòmica del Tebre, La Nostra Cuina. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
La Federació de Comerç i Turisme del Tebre Fecotur ha preparat la jornada de l'ANEC en el marc de les jornades gastronòmiques del Tebre, La Nostra Cuina, que tenen com a objectiu promoure la gastronomia i els productes del territori. La jornada de l'ANEC es farà aquest cap de setmana des del divendres dia 17 i fins al diumenge 19 de setembre i hi participen 13 restaurants de la localitat que oferiran menús a 30 euros amb l'ANEC com a principal ingredient. La jornada de l'ANEC és la quarta de les jornades del Tebre, La Nostra Cuina, que s'han fet enguany, juntament amb les de l'anguila, l'arròs i el musclo. Manel Escurriola, responsable de restauració de Fecotur.
Participen 13 restaurants i bueno, la idea és centrar-nos en el producte que és el pato en este cas i elaborar menús en relació a aquest producte, que és un producte magnífic que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, concretament a la Salvador del Tebre. Segons les estadístiques que ja les presentarem més avant, va en augment el que és la participació dels clients i també va en augment el que és la participació dels restaurants i la millora dels plats elaborats.
Els restaurants que participen en aquesta edició són Casa Nuri, Nicanor, Delta Hotel, Sons de Mar, Hotel Rull, Tramuntano, Tres Cantons, Tots Vista Mar, Laubert, Los Hortets, Lomas de Nuri, Galacho i Can Cris. Cal recordar que entre els clients participants es sortejarà un cap de setmana gastronòmica del Tebre coincidint amb la Fira Ebre Gourmet de l'octubre. Per conèixer els menús i per més informació sobre aquesta jornada de l'ANEC podeu visitar la pàgina web fecotur.org. Jornades gastronòmiques del Tebre, La Nostra Cuina. Aquest divendres, dissabte i diumenge, jornada de l'ANEC. Diferents restaurants del municipi ofereixen els seus menús al preu de 30 euros tot inclòs amb un únic ingredient comú, l'ANEC. Recorda els dies 17, 18 i 19 de setembre, jornada de l'ANEC en el Tebre. Per més informació a la web, fecotur.org.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Després dels treballs que s'han realitzat aquest estiu a Alcanar, el passat cap de setmana es van poder fer ja els primers entrenaments i es va jugar el primer partit oficial al camp d'esports de la Fanecada amb la nova gespa artificial. Ens informa des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'equipaments municipals i ho fem per destacar que finalment ja estan totalment enllestits els treballs d'instal·lació de la gespa artificial al camp municipal d'esports de la Fanecada. Uns treballs enllestits i un camp de futbol que el passat cap de setmana, coincidint amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, va acollir ja els seus primers partits i entrenaments en unes instal·lacions de les quals a partir d'ara en podran gaudir tots els equips del futbol base, evidentment també el primer equip i el seu filial, l'Alcanar B, tots els equips, com diem, del futbol canareu. Així ho destacava als nostres micròfons el regidor d'Esports a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Bord. L'escoltem.
Aquest cap de setmana, de setmana de l'11 de setembre, han començat les activitats novament a la fanecada, en aquest cas per la vessant futbolística, i sobretot ja estrenant, que encara no, pendent d'inauguració i de petits detalls per acabar-lo, però ja en forma i en condicions de poder escoltar la temporada futbolística i d'aixafar aquesta nova gespa instal·lada a la fanecada, de forma que puguen, o que m'interessa és que tots els xiquets i xiquetes, des dels babies i prebenjamins fins als veterans, que tothom pugui gaudir de l'estadi, de la fanecada, i que realment sembla ser que aquest primer cap de setmana de competició, que també hi ha hagut el primer partit, diguéssim, oficial de competició, que va ser un partit entre l'Alcanar B i el Móra la Nova, que tot i que el resultat, bueno, no vam perdre, vam empatar 1-1, i també és un debut a la segona regional, des d'aquí també, però bueno, està bé, vas començar. En aquest equip que s'han dit aquest any de categoria, de la tercera regional a la segona regional, com diem, i van ser ells els que oficialment, per d'una manera, van començar en un partit oficial a gaudir d'aquest camp. Però sobretot el que han passat aquest cap de setmana i aquests dies últims d'entrenament és que tots els nois i noies del futbol base i també els veterans i la gent del primer equip i del Canavé han pogut gaudir d'aquesta nova gespa.
Ara, un cop enllestida la instal·lació de la gespa artificial, quedem pendent d'alguns petits retocs pel que fa a les infraestructures per tindre un camp de futbol totalment operatiu en una actuació, en este cas, que ha tingut un pressupost de més de 550.000 euros subvencionats, entre d'altres, pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. D'altra banda, cal dir també que continuen el mateix complex esportiu de la Fanecada a bon ritme les obres de la futura piscina coberta, unes obres que podrien estar totalment enllestides a finals d'any, una piscina que podria estar ja en marxa i operativa la propera primavera.
A Deltebre, festes tradicionals de l'arròs. Aquest diumenge 19 de setembre, la Segra. I 5 de ton de la Sega, càrrec de l'associació Tres Troncs, sortida des de l'Hotel Rull cap a les barraques de Salvador. A les 11, inici de la Sega. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu, tallers de jocs tradicionals i la música de Quico, el Celi, el Noi i el Munt de Ferreries. A partir de les 2 del mig, hi ha dinar popular a peu de 10 euros prèvia reserva. I a partir de les 4 i mitja, quart concurs de cant de jota improvisada. Recorda, aquest diumenge 19 de setembre, a Deltebre, festa de la Sega.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Matinada sense incidències meteorològiques remarcables i els darrers mapes del temps que continuen confirmant que aquest dimarts i aquest dimecres han de ser ben tranquils, però tot això a l'espera de canvis per dijous i sobretot divendres. De moment, previsió d'un dimarts assolellat. Potser a primera hora d'aquest matí amb algun banc de boira cap a la plana de Vic. No trigaria per on desfer-se, i algun núvol a la costa central. Dimecres sol, a la tarda progressiu augment dels núvols. Dijous cel més tapat i alguna primera pluja, i previsió divendres de pluges bastant més destacables, abundoses i generals, si bé les més importants a prop de la costa i el prelitoral. A partir de llavors, de dijous, però sobretot divendres, la temperatura es quedaria més curta.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.